L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Tothom alarmat pels mals resultats obtinguts a l'informe PISA. Benvinguts resultats que poden ser motiu per prendre consciència de totes les millores i transformacions que cal fer. Però atenció, millorar i transformar el sistema i els centres educatius només té sentit quan la finalitat està encaminada a millorar la qualitat educativa que reben els nostres infants. I d'això, polítics, govern, departament d'educació, administracions públiques, sindicats, famílies, equips directius, mestres, tots en som responsables. Els que han de vetllar per fer de l'educació motor de transformació social, impulsant les millors polítiques educatives i dotant dels recursos necessaris per fer-les efectives. Els que han de responsabilitzar-se de ser un bon model, d'implicar-se en l'educació i l'aprenentatge, tot reconeixent el valor dels centres educatius, els que han d'utilitzar de forma eficient i eficaç els seus recursos, analitzar les bones pràctiques i reconèixer què és qualitat educativa i com es pot impulsar, promoure i acompanyar els centres perquè realment respectin els principis de l'aprenentatge, els que han d'oferir al seu alumnat, sense deixar ningú enrere, conscients del món on vivim, crítics en els riscos socioambientals i proactius per a millorar l'entorn i la qualitat de vida de les persones. Tots haurem de remengar-nos i seguir treballant.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem començat amb la mestra Agnès Barba. Pel mestre i pedagog Martí Teixidor, les proves PISA són un bon instrument per l'administració educativa, l'empresa institucional que gestiona el sistema escolar. Però no serveixen per l'avaluació interna del centre i no orienten els canvis de millora que hagi de fer cada centre ni el país en conjunt. Gairebé tothom ha dit la seva sobre els resultats de les proves PISA, experts, polítics, docents i famílies. I avui és el torn del nostre Consell de Savis Docents. Ens acompanyen
els mestres i professors jubilats Jaume Cela, Oral Regí, Joan Maria Girona i Susana Soler Sabanés. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Una educació en pedagogia científica es basa en observació i avaluació de tots i cadascun dels alumnes amb un primer criteri evolutiu. Martí Teixidor.
Doncs avui a l'ofici d'educar els resultats de les proves PISA ens porten a parlar de què pot haver passat per tenir aquests resultats, com hem arribat fins aquí, quins canvis hi ha hagut en el decurs dels anys en la docència, per entendre que haguem arribat aquí, no? El que encara no s'ha dit, perquè s'ha dit tantes coses, que intentarem sentir-vos i que ens digueu el que encara no s'ha dit. Jaume Cela, ell escriu sobre els resultats PISA, que hi diuen els que estan a peu d'aula, poca cosa, tenen feina, destinen el seu temps a millorar el clima d'aula, a formar-se, a conèixer els seus i les seves alumnes perquè aprenguin més i millor, a potenciar el seu treball en equip i a intensificar les relacions amb les famílies. I destinen també temps a la paperassa burocràtica, a fer i desfer horaris quan el conseller de torn té una bona idea, però no sap esperar el temps per posar-la damunt la taula del debat. I dius, ens cal un pacte sobre educació. Jaume Cela, comencem per tu. Què no s'ha dit de PISA i que tu afegiries?
No, jo no afegiria gaire cosa, sinó només que subscric totalment l'avaluació que ha fet el Martí Teixidor de l'informe PISA. I per la PISA no serveix serveix molt, molt poc per les escoles. Per escoles que tinguem una certa mirada sobre els nostres alumnes i una recollida de dades sobre el que van fent, no ens serveix. Serveix per l'administració? Doncs jo sempre dic el mateix. I en el Consell Escolar de Catalunya, quan he sigut membre i s'ha presentat això, sempre dic el mateix. Si es tracta d'ajudar l'administració a que tingui unes dades, ajudem-la. Però a mi personalment, com a director de l'escola, com a mestre, no m'han donat gaire llum. L'altra cosa curiosa és que tothom sabia els resultats. O sigui, ningú s'ha sorprès. O sigui, deu voler dir alguna cosa, que tots sapiguéssim prèviament els resultats. Però jo ja et dic, per no allargar-me, subscric totalment el que diu el Martí Teixidor i, a més, amb la manera que ho diu i amb l'autoritat que té el Martí Teixidor, perquè la té.
Com hem arribat fins aquí? Clar, jo ara t'ho demano a tu, però que cadascú, entre tots, hem de saber com hem arribat. És a dir, què s'ha fet malament o que no s'ha fet prou bé? Com hem arribat fins aquí, no?
Bueno, jo crec que una de les coses que ha facilitat és que no sé si dir baixada de nivells, perquè jo no sé si això és així. No sé si això és així. Les proves PISA valoren una sèrie de coneixements o una sèrie d'estratègies, una sèrie de mètodes que moltes escoles no fan. Per exemple, jo parlava amb un professor de matemàtiques que em deia, tu creus que els alumnes d'ESO no saben fer una equació de segon grau o de primer grau? Molts ho saben fer. El que no saben és com aplicar això en la seva vida quotidiana. I això és el que s'explica a les competències. I, curiosament, les persones que més estan dient la solució als problemes és mirar enrere, és tornar enrere, és tornar al mamimimomú, doncs són les que són més crítiques amb el sistema que han fet algunes escoles d'arriscar-se a innovar. Arriscar-se a innovar. Que s'han fet coses malament amb el tema de la innovació, o segur, però que hi ha coses que s'han d'innovar i s'han de canviar, segur.
És que... Espera, que s'alcen les mans. Ens parla en Joan Maria Girona, que, atenció, només per puntualitzar què diu el Joan Maria Girona, no serveix per les escoles, enganya i manipula PISA, no avalua allò important per l'educació... diu, serveixen per fer anar endavant el sistema econòmic que patim i només servirà per amagar els problemes educatius que tenim tota la societat. I a partir d'aquí digues el que creguis.
No, jo deia que hem de plantejar-nos-ho malgrat PISA, com allò que es diu que les escoles i instituts funcionen malgrat el departament. Jo crec que aquestes valoracions han de fer malgrat PISA. PISA, com acabes de llegir, no dona uns resultats que serveixin. No, com ha dit el Jaume, tot això ja se sabia. Per tant, no cal. Benvinguda PISA, perquè ara ho posem damunt de la taula i fins ara ho teníem amagat sota les estovalles. I, per tant, va bé que se'n parli. Ara, com deies, com hem arribat fins aquí? Jo crec que hi ha coses globals del sistema d'ensenyament que s'han de tenir molt en compte. Per què tenim ràtios tan altes? Per què hi ha tanta burocràcia que perfavega no només els equips directius, sinó els mestres i els profes d'aula? Per què hi ha aquests nivells de segregació escolar? Per què hi ha poques sortides d'AFP? Aquestes elements, si els revertíssim, potser aleshores podríem millorar la situació. Estic d'acord també amb el Jaume que no han baixat els nivells respecte a fa uns quants anys. Ara tothom està escolaritzat i, per tant, valorem a tota la societat. Fa uns anys, quan els que tenim uns quants anys a l'escola, hi havia una part significativa que no anava a escola ni molt menys a l'institut. I, per tant, es podia parlar que els nivells eren més alts que els d'ara, però a nivell de la societat no és cert.
Si no han baixat els nivells, llavors per què estem alertats? Si PISA ens diu que han baixat els nivells. Això és com una paradoxa, no, Susana?
Estem alertats perquè tothom ha comentat els resultats de PISA i, clar, llavors fem cas, no? Fem cas a... Sabem que són uns experts que hi ha a darrere els que fan aquests informes i encara que no ho acabem de veure del tot clar, si aquest informe, només aquest informe hauria de ser el que ens donés les pautes, però, clar, és normal i està bé que ens alertem, no? Jo, sobretot de PISA, el que voldria parlar és dels alumnes, dels nois i de les noies, dels joves.
De fet, la Susana el que diu és, a mi em preocupa com es deuen sentir, què en pensen i quina petjada deixaran ells aquesta etiqueta de els pitjors resultats.
Exacte. Clar, jo he llegit moltíssim, no? Potser sí que algú ho ha escrit o potser algú n'ha parlat, però no he vist la veu dels nois i de les noies, no? I, clar, a mi m'ha retrotret tot això molt a la meva pròpia experiència, no? Clar, quan jo feia el 7è-8è, no? Ens van començar a dir que nosaltres faríem una cosa molt estranya, que canviava el sistema, faríem una cosa molt estranya, uns estudis molt estranys que es dirien BUP. Jo sóc la primera generació que va fer el BUP, no? I llavors recordo que, bueno, tot era que quina pena, que sereu els primers que es baixarà el nivell, no aprendreu res, els vostres germans grans i els vostres amics més grans, quina sort que poden fer el batxillerat antic, perquè mira, tot ho fareu amb fitxes. Recordo que en aquells moments sempre fa gràcia, no? Així amb el temps, perquè veus que les coses es repeteixen, no? Les fitxes, que això té que veure amb una innovació tecnològica, no? Perquè en aquells moments devien començar, començaven a funcionar aquestes màquines, no?, que fèiem de fotocòpia. Les fotocòpies encara no, però hi havia unes màquines, doncs, que es passava el full, no?, que tu havies fet, i que els professors devien dir, pues mira, per primera vegada puc allunyar-me del text i plantejar amb els nois i les noies. Bueno, me'n recordo molt, de tot aquest enrenou, els dos anys anteriors, i mentre vaig estar fent el BUP, no?, de comentar-ho, de sentir-ho, i molt inclús en pejoratiu, no? BUP, BUP, com els gossos, sou com els gossos, BUP, BUP. Està bé recordar aquestes
BUP,
coses.
BUP,
està bé recordar perquè ens posen en perspectiva, no? I suposo que per això estem aquí, no?, que som grans i en les Clar. Perspectives. Però, bueno, tot això jo ho he lligat amb un llibre que vaig llegir fa poc, no?, i vaig anar a buscar una altra vegada, que és un tema que no té res a veure, que és el de Francisco Villar, que parla sobre el suïcidi dels adolescents.
Mm, hi ha un gran capítol, llibre,
sí,
vam parlar.
Sí, molt sí, ho vaig sentir també. Un llibre impactant. Bueno, hi ha un capítol que parla, llavors ho vaig buscar, parla de l'epigenètica. L'epigenètica tan interessant, bueno, a mi em crida molt l'atenció, perquè és la ciència que estudia allò que passem d'una generació a l'altra, però no a través de l'ADN, no? I ell parla exactament de com passem els pensaments d'una generació a l'altra. I clar, com passem els pensaments en un moment en què els nois i les noies estan a l'adolescència, que és quan estan creant el seu jo, no? Soc competent o no soc competent, els altres m'estimaran, jo podré estimar, soc normal, no soc normal. Clar, els hi estem abocant amb aquesta generació aquest pensament, i ells així ens ho transmeten, eh? Nosaltres no sabem tant, en saben molts més els meus, no?, els meus... I també estem dient, i amb això acabo, estem dient que els seus docents, que els seus professors, els que els havien de guarir, els que els havien d'educar, no ho han fet bé. I això també em sembla molt greu, i que s'anirà com... que s'està quedant a la pell, no?, en l'ADN dels nois i les noies, i bueno, per això volia parlar-ho, no?
Sí, alguna cosa de com hem arribat fins aquí que no haguem dit fins ara que tu vulguis afegir, i després parlem amb la Coral, alguna cosa més del com hem arribat fins aquí?
Jo crec, sí, una cosa més, crec que falta proximitat, no? O sigui, el departament, malgrat encara som un país, bueno, encara no, som un país petitó, encara hi ha molta falta de proximitat. O sigui, les escoles sí que estan lligades als seus ajuntaments, però els instituts no. Llavors, aquests serveis educatius, encara serveis territorials, sí que s'ha fet un esforç, però jo personalment els aproparia encara més i els faria més el model anglès, diguéssim, Més en aquest sentit, no en un altre, que el model anglès té moltes coses no desitjables, però aquesta proximitat crec que ens entendria més de què estem parlant, no?
La Coral Regí, atenció, perquè forma part de la comissió dels 18 experts que han d'impulsar les millores urgents a curt i a llarg termini del sistema educatiu. Enhorabona per començar. Coral, quina responsabilitat.
Experts no ho són. Són persones compromeses a impulsar canvis. Jo us haig de dir que del que treballem al grup d'impulsor de les millores no en puc parlar, perquè tenim aquí un pacte de silenci, però malgrat tot, evidentment, podem parlar del tema de PISA sense problema.
Com hem arribat fins aquí? A la pregunta te la passem.
A veure,
què s'ha fet malament?
Hi ha algunes consideracions prèvies, i seré molt breu, però algunes consideracions prèvies que són importants. Una, qui fa les proves PISA? L'OCDE. Per què les fa? És una organització econòmica. I en un moment donat, estem parlant des de l'any 2000, se n'adona que la formació que es fa a les escoles no és útil pel món del treball, perquè ells són una organització econòmica. I a partir d'aquí dedica molts recursos, i la meva opinió, molt ben treballats, per assegurar que es dissenyen un tipus de proves que valoren la competència, és a dir, l'aplicació del que els alumnes aprenen a les escoles a la vida real. Aquesta és la primera cosa que hem de tenir present. Per tant, PISA valora competències. Aquí és la primera cosa que hem de tenir present. Una. Dos. A nivell social hi ha hagut canvis molt importants, i els companys n'han parlat. Una, el fet de que el 100% de la població estigui a l'escola, fins als 16 anys i pràcticament de facto fins als 18. Això fa que qualsevol dada estigui realment una mica, doncs no estem valorant aquestes baixades de nivell, és que estem parlant del 100% de la població. I, a més, amb una societat que és diversa, amb una càrrega important de sectors de migració, etc., el problema de l'equitat i el problema de la inclusió són dos elements determinants que fa que realment el nostre mapa, diguéssim, del nostre font del sistema sigui una mica diferent. A partir d'aquí, nosaltres el que ens n'adonem és PISA ens dona uns resultats que no funcionen. Primer, la tendència dels resultats de PISA és bastant constant en quasi bé totes les avaluacions. Primera cosa. Segona cosa. PISA és un element, un indicador, totalment d'acord amb els companys i amb el professor Martí Teixidor, és un indicador de sistema. Val? Bueno, però el sistema és el que és una cosa que realment el Departament d'Educació té aquí una responsabilitat i que, per tant, aquí és una alerta. Però tenim altres indicadors que també ens han de fer amoïnar. Per mi, la desafecció de l'alumnat. Per mi, l'abandonament escolar. El fracàs educatiu dels alumnes a partir de la secundària. Són elements que realment clamen una mica, ens han de provocar que realment tinguem una reacció. I en aquest sentit, sí val la pena tenir present que a vegades les reaccions que tenim, i molt d'acord amb el que plantegen els companys i el que ha dit ara la Susana, el que no poden provocar és una desafecció del sistema. Els mestres fan bé la seva feina. La poden fer millor? Tots podem fer les coses millor. Els alumnes estan millor formats que abans? La idea aquesta de qualsevol temps passat va ser millor és una idea absolutament falsa, perquè tenim molts indicadors que demostren que realment en aquests moments els joves tenen competències que nosaltres no tenim i que els seus pares o els seus avis no tenien. Per tant, a partir d'aquí hem de fer millores i establir canvis, segur, sempre. Però tenim molt clar que no estem tan mal.
Avui a l'Ofici d'Educar no estem tan malament, estem avaluant els resultats de l'informe PISA. A Catalunya Ràdio, en temps de suplement.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
Caldria tenir uns objectius clars que dirigissin les polítiques públiques educatives a llarg termini més enllà del color polític del govern de torn. Lluís Font i Espinós.
Se n'han dit tantes coses que a mi m'agradaria que anéssim fent una repassada i a partir d'aquí podeu anar dient allò que penseu de cada tema, val? Tantes coses, tantes. Falten evidències científiques del que funciona a l'aula. Sí, no?
No, n'hi ha moltes d'evidències. Les tenim, Les tenim totalment.
Però no sempre les apliquem.
És veritat.
I és veritat que moltes vegades, i me'n vaig amb un tema concret, l'aprenentatge de la lectoescritura. A vegades potser hem de ser una mica més sistemàtics amb aquest tema, assegurant que utilitzem metodologies que estan comprovades que són més eficaces. I a vegades és una qüestió, moltes vegades, d'una formació i, sobretot, d'una reflexió dels claustres.
No, són afirmacions que són molt difícils de dir, jo estic d'acord, perquè sempre em falten d'evidències. Em falten. Passa que si jo tinc les evidències i això no genera un debat on s'ha de generar el debat, que és en els centres, a cada escola, i amb tots els membres de la comunitat educativa, doncs això servirà per molt poc. Si el que no es pot fer és la reforma des de l'administració.
Falta escoltar la comunitat educativa.
Sí, evidentment, això sí que falta molt. Però és que, a més, hem de desmuntar el sentit de la pregunta, com hem arribat fins aquí? Si estem millor que abans. Per tant, aquesta pregunta ja pressuposa, per tot el ressò mediàtic, que estem pitjor. Qui ho diu? Que ja l'alumnat d'avui dia...
Molts ho diuen. Cada dia hi ha un article que ho diu.
No, però vull dir, no diuen que l'alumnat ara té més capacitat crítica, que és més capaç de treballar amb equip, de col·laborar, de ser demòcrata, de lluitar contra les desigualtats. Això no es diu perquè no ho valora PISA, ni ho valora cap de les competències, i en canvi això hi és, i això és les feines, com demanava aquesta noia a l'institut, que un lloc al món, em sembla que deia. Bueno, totes aquestes coses que ara acabo de dir, hi són, i s'estan fent. I això sembla que no té importància, i per mi preparar per la vida té més importància això que segons quins continguts.
No, i no oblidem que PISA valora unes determinades competències lligades a uns coneixements determinats. No fa, per exemple, una prova sobre ensenyaments artístics. No fa. Potser millor que no ho faci, però no ho fa. Però
fixa't,
a mi el que em preocupa és, a partir dels resultats que tinguin, què faran les administracions. Perquè, per exemple, pel poc que jo sé de França, el pensament que ha tingut el senyor Macron és, a part de donar més recursos, és reimplantar, fer una experiència de veure què passa si els nens van amb uniforme, no amb bata, que és diferent, amb uniforme, això es veu que té alguna cosa a veure amb PISA, I la segona cosa és que prenguin l'himne, que prenguin la Marsellesa. Això ha sigut les coses que han sortit d'un govern a on el primer ministre és l'exministre d'Educació i un tio que té 30 i pico d'anys. Doncs bé, si la resposta que donem socialment és aquesta, doncs...
Clar, això a mi, per exemple, em fa patir molt, no? Ara reia, però és clar, això també el riure del patiment, eh? Jo volia dir contestar una cosa que has comentat abans. Qui està dient coses que ara estem parlant aquí? Doncs normalment les persones que diuen en negatiu, diguéssim, no, que estan dient, són les persones són persones que estan lligades als sindicats, no? I jo aquí sí que voldria dir una cosa que potser no serà popular, no? No sé els companys que tinc, a veure què en penseu, però jo crec que totes les persones que estan en el grup d'experts em mereixen tots els respectes, en conec forces i crec que no en sobra ni una, però en falten, i falten representants dels sindicats.
Queda dit, més repassem la llista. Falten recursos i falta inversió en educació. I lligat amb això, dir-vos que, perquè avui buscava, Portugal, que diuen que l'educació és obligatòria, que és una de les propostes que algú també ha dit aquí, l'educació obligatòria fins als 18, destinen el 14% a educació, és la partida més important després de sanitat. Per tant, recursos, inversió, sí?
Els recursos i la inversió sempre fan falta. Ara jo afegiria que aquests recursos s'aprofitin bé, que a vegades es donen i després no hi ha com una mica de seguiment com es fan servir i com s'utilitzen.
I que no es donguin de manera homogènia. O sigui, no totes les escoles necessiten el mateix.
Exacte.
Hi ha escoles que necessitaran 8 mestres més i escoles que amb un passaran.
La igualtat no és totalment
exacte. I aquí, el que ha comentat abans la Susana, crec que és important. Recursos, sí, en necessitem, però ben treballats. I en aquest sentit, potser sí, que quan es gestiona des de la proximitat és més fàcil poder arribar a solucions més òptimes. És a dir, perquè es coneix com és la situació i s'estableixen situacions més òptimes aplicant millor els recursos. En aquest sentit, crec que seria una bona opció.
Educació obligatòria fins als 18?
No.
Ui, estàs obrint un altre meló.
Sí, exacte, jo crec que això s'està parlant. La meva, l'altre dia em van entrevistar des de Resensat sobre aquest tema, un mitjà d'informació. Crec que és més prioritari a fer això que estàvem dient. L'actual sistema escolar de la secundària s'ha de reformar per atendre les diferents diversitats. Si les criatures estan ben ateses i ben orientades, després no deixaran d'estudiar. Fer-ho obligatori genera més problemes que avantatges.
Jo crec jo aquí sí que no estic d'acord. Crec que, a més, quasi bé en tots els països del món avui ens trobem amb educació obligatòria fins als 18 anys. Aquí de facto ho és, i treballem-ho bé. És a dir, estic d'acord que el que hi ha d'haver-hi no és una proposta homogènia, ha de ser una proposta diversificada que garanteixi que tots els alumnes, sota un principi, tots els alumnes tenen una gran força, que és que són diferents i necessiten formes diferents de treballar amb ells i formes diferents, però amb una consigna clara. Tots els alumnes poden aprendre, tots els alumnes poden avançar, tots els alumnes poden millorar com a persones. El que no podem permetre és que surtin alumnes del sistema educatiu als 15, als 16, als 17, amb la sensació de fracàs ja no escolar, sinó de fracàs personal. I jo crec que aquí és on hem d'estar. Vull un institut que m'ajudi en el món, que m'ajudi a situar-me en el món. Això és el que nosaltres hem de garantir.
Per això, si això ho fem, que és el que jo reivindico, modificar la secundària per aconseguir això. Llavors, els que vulguin continuaran estudiant i els que no vulguin faran altres coses o obligar-los a estar... Mai és l'obligació, mai és útil.
Jaume?
I hem de fer un sistema que no tanqui cap porta, perquè a aquestes edats la gent es pot equivocar.
Clar.
Es pot equivocar. Vull dir que no... I, per tant, hem de trobar sistemes de canalització de totes les demandes que puguis passar d'un sistema a l'altre sense necessitat de sentir-te, com deia abans la Susana, de sentir-te doncs fracassat, perquè això és una paraula que hauríem d'eliminar de la nostra feina.
Deixeu-me obrir un nou meló. Massa treball per la innovació i treball per projectes, i l'objectiu de l'educació és fer feliços els alumnes en detriment dels aprenentatges. Aquests van junts.
Això que la primera part... Depèn, vull dir, si...
Depèn de com
treballar per projectes no es pot fer d'avui per demà. Hi ha escoles que ho han intentat fer i s'han equivocat. Escoles que han dit nosaltres volem ser innovadors i treballarem per projectes ara, que és la metodologia estrella, eh? N'hi ha d'altres, d'un dia per l'altre. L'altre s'ha manipulat. La gent que ha parlat de felicitat a l'escola no ha dit que això és l'objectiu principal. L'escola és una institució que es fa perquè els nens, la gent que hi vagi, aprenguem. Els nens, sobretot, els joves, aprenguin. El que passa que per aprendre, han d'estar molt bé. Si un nen no menja, doncs no podrà aprendre. Igual que ningú podrà escriure un poema excel·lent tenint sobre el mal de queixal quan té mal de queixal. I ningú t'ho farà, això. El millor poeta del món li diu, escolta, tens mal de queixal, fes un poema sobre mal de queixal. Serà un desastre, aquest poema. Per tant, la felicitat, això no és l'objectiu únic, perquè, esclar, per això podríem anar doncs, a PortAventura, ens sortiria molt més barat i possiblement s'ho passaríem més bé als nanos. No ho sé. Però el que tots sabem és que un nen que no està bé a casa seva, al barri, a l'escola, on sigui, és un nen que té més problemes per aprendre. Per tant, desmuntem aquest argument que utilitzen gent que està aferrada a tornar al passat i allà hi trobarem solucions a tot, de dir, oh, és que es predica això. El que passa és que és veritat que hi ha moments, que hi ha mestres que potser ho han explicat malament. I han dit, home, entre que sàpiga matemàtiques i sigui feliç, jo trio que sigui feliç. No, és que aquesta no és la tria. Hem de fer matemàtiques i les hem de fer molt ben fetes, però per fer-les ben fetes hem d'atendre coses que afecten
però
la vida.
Una
evidència, que demanem sempre evidències. L'aprenentatge és un procés cognitiu, però basat en les emocions.
Sí, aquí és... I fixeu-vos en un tema que, a més, ens diu PISA. Els alumnes tenen por a les matemàtiques. Per què? Perquè d'alguna manera es transmet que és una cosa difícil a la que no es pot arribar. Ens enriem quan es proposa que l'accés a les matemàtiques ha de ser d'una altra manera. Però ha de ser un accés que parteixi de que l'alumne tingui confiança de que pot aprendre matemàtiques, de que l'alumne es vegi capaç d'aprendre matemàtiques i amb uns sistemes que garanteixin que realment l'alumne aprèn i s'esforça i amb això aconsegueix la satisfacció interna. A mi, perdoneu-me, és una cosa molt tonta, però m'agradaria destriar la felicitat superflua del happy, no?, de la felicitat real. I la felicitat real és el que s'ha d'aconseguir a l'escola. I s'aconsegueix donant confiança als alumnes i que se n'adonin que aprenent, quan t'esforces, gaudeixes. I és el gaudi de l'obra ben feta, del que jo he aconseguit, del que jo aconsegueixo transmetre. I això crec que ho hem de treballar molt a fons.
I que es poden equivocar.
Clar.
I que l'error forma part del procés d'aprenentatge.
L'error és una oportunitat.
I que si un nen el valores amb un 3, la feina del mestre és que tregui un 6, si és el paràmetre que té el mestre.
Aquí és on jo trobo a faltar, quan al començament parlàvem del PISA, i que bueno, el PISA doncs, són uns resultats, però jo sempre trobo a faltar aquí un altre informe. Nosaltres hauríem de... Perquè jo ara escoltava els companys, jo estic segura que molts d'aquests elements que estan citant ara, no?, del benestar, no?, jo crec que els trobaríem bastant alts en les nostres escoles, no? De veritat que ho penso. En canvi, en el PISA surt que no, eh? Surt que... llavors, clar, jo aquí, bueno, voldria demanar, no?, al sistema que totes les dades que té de competències, no?, tots els exàmens que es fan de competències, per què no hi ha un informe PISA nostre, de Catalunya, no?, que pogués contrastar amb aquest informe PISA que ens ve des de fora, que a més totes les formes d'avaluació sempre ens diuen que s'han de fer així, no?, una cosa externa, objectiva totalment des de fora, etc., però una interna. Si tinguéssim ara aquest informe, jo crec que moltes d'aquests articles que s'han escrit no s'haurien escrit, perquè hi hauria l'informe dient que allò no és veritat.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis docents sobre PISA i molt més sobre l'educació.
Jo vull una escola que em faci feliç.
L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes s'ha de fer de manera directa, no sols amb resultats de proves, sinó observant com llegeixen, escriuen i fan el procés de càlcul mental. Martí Teixidor.
Seguim repassant la llista. Hi ha un excés de burocratització, hi ha un excés de tecnologia a l'aula sense uns criteris clars.
L'excés de burocratització, ja he dit, és un dels elements que estan frenant el funcionament de les escoles. Sí. Des de la meva època a l'actual s'ha multiplicat per molt la càrrega burocràtica que tenen no només els equips directius, sinó també els mestres i els professors d'aula. I això és en detriment dels aprenentatges.
En uns moments en què tenim les intel·ligències artificials que tant estem a vegades criticant, que molta recollida de dades la podrien fer elles, no? No caldria que els equips directius, etc., anessin cada any fent, això ja ho he dit diverses vegades, no? Els indicadors, la recollida anual de les dades... Per què estem fent tot això, no? Quan, en canvi, el que ens fa falta després és... Què ha sortit d'aquí? I no t'arriba mai res. Si fas tota aquesta feinada, cada any, i després no tens aquest informe de tornada de compte, que això està anant malament, que això has de... No ho tenim, això.
En alguns casos sí que hi ha retorns per part de la inspecció educativa o part de... Jo crec que sí que hi ha
en
retorns.
En alguns casos,
No sempre, però sí.
Que
sí, però jo penso que sí que hi ha retorns, però sí és cert que les dades es demanen per 4 llocs diferents i es podrien... El tema de la burocratització és un tema. I el tema de la tecnologia, doncs, com ha comentat abans el Jaume, passa el mateix que amb els projectes. Els profes hem de partir d'un aspecte que sí que és clau. Som professionals de l'educació. I com a professional de l'educació has de tenir criteri. Criteri per treballar a fons quan vols aplicar projectes. Criteris pedagògics clars quan s'incorpora la tecnologia. I no és tot o res. És les coses amb criteri i amb sentit. I això vol dir... Un dels aspectes que és més important és molta formació adient i vinculada als objectius del centre i molta reflexió dels equips docents.
Lligat amb això, falta formació dels docents? Falten docents? Perquè darrerament el que més sento és que no hi ha professors.
Falten molts. Ahir, em sembla, llegia un article dels que faltaven, precisament. Sí, falten moltíssims, que també ens dona una pista, que vol dir que els nostres joves no estan volent ser mestres, diguéssim, no estan volent ser professors.
I falta formació digital, en falta, i aquí és una de les coses que provoca aquest por als mòbils, i es parla de prohibir-los quan realment, si volem ensenyar bé als centres, una cosa que avui dia és com el pa, doncs fa falta que l'alumnat sàpiga com fer-lo servir, no només la mecànica, sinó els continguts. I aquí la manca de formació fa que el professorat no pugui donar resposta completa.
No estic pràcticament d'acord amb tot el que han dit ara.
Falta formació dels docents?
Formació en falta sempre. El que passa que hi ha dos tipus de formació. Una és aquella formació que ofereix el departament perquè ells tenen unes dades generals, el dir, doncs, aquest any treballarem les matemàtiques, el que sigui, però sobretot el que s'ha de reivindicar és la formació en centres.
Exacte.
Formació en centres. Vull dir, el centre és qui més coneix els seus problemes.
Exacte. És que la formació del mestre ha d'arribar a l'aula. És a dir, l'única formació que és útil és la formació que es fa en centre a partir dels objectius del centre i que es transfereix a l'aula.
Hi ha temps perquè jo
això falta temps, exactament.
Parlem de temps. Quan diem formació en centres, vol dir el teu centre i la xarxa sobre... Per exemple, es pot determinar que una zona necessita formació, exacte. Per exemple, en una cosa que ara s'ha esborrat del món i que jo reivindico aquí, aprofito, les didàctiques.
Ah.
I tu fas un curs de didàctica de la geografia i no s'hi apunta ningú. Has d'inventar-te una cosa didàctica competencial que té a veure... No, didàctica en geografia. La gent ha de saber geografia si vol ensenyar geografia. Vull dir, per tant, formació en falta, formació en centre, entenent centre, no només el teu centre, sinó la zona... I després, evidentment, el departament té tot el dret a impulsar projectes. I en quin temps? No hem d'oblidar que un funcionari públic té 37 hores i mitja de feina. Unes quantes són lectives, unes quantes són per preparació, que es pot fer al centre o a casa. Ningú pot protestar perquè un centre digui una vegada cada 15 dies, a partir de 4:45 fins a les 6 de la tarda, farem formació en centre que haurà d'assistir tot el claustre, excepte aquell que tingui una excusa prou d'això. Ja sé que dient això molta gent se li provocarà tota mena d'urticàries, però algú ha de recordar que el nostre horari com a funcionari són 37 hores i mitja distribuïdes, així com t'he dit.
I respecte al que deia el Jaume, partint de l'acord amb el que està dient el Jaume, tenim tots els tipus de formació i les tres tipus de formació avui en dia són necessàries. La formació sobre els continguts, és a dir, jo crec que ens cal, quan estan faltant professors de llengua, quan estan faltant professors de matemàtiques, quan ens adonem que potser no sabem fer un enfoc competencial d'alguns aprenentatges comunicatius o de matemàtiques, falta formació en això, en l'enfoc competencial de la matèria. Falta formació de com donar classe, és a dir, de la didàctica. I falta formació de treball amb els alumnes. Perquè realment, si no som aquestes tres potes, no som bons mestres.
I després s'ha de trobar temps per una cosa meravellosa quan la pots fer, i és que un mestre de l'equip estigui amb tu a l'aula observant què estàs fent i després en pugueu parlar.
I compartir bones
pràctiques. O treballar
pràctiques
sempre així.
Sí, això diràs,
o treballar això, sempre
això,
així.
Això costa molt.
Treballar
però
sempre de dos en dos, de tres
sento,
en tres.
Ara que estic a la taula i clar, jo estic assegut davant del Joan, això ho fèiem fa molts anys a la mina i al Camp de la Bota. I et parlo de quan jo tenia 20 anys.
Jo ho vaig fer també al Badalona Nou, aquests centres així una mica puntets i de dificultats que s'ha fet. Jo crec que la formació en centre és, jo seria per mi la primera. Jo l'he feta com a oient i l'he feta com a impulsor, no? I veig que és la que dona més resultat, perquè dona resposta a la situació real de cada escola i de cada centre.
I es vincula al projecte.
I és la que no produeix
un rebuig. En aquesta classe tots voleu parlar, eh?
No, però jo només vull afegir una cosa i ja callo. I s'ha d'impulsar aquella formació de la universitat, de professors d'universitat que tenen grans coneixements i una capacitat de fer recerca, però sobretot afavorir aquelles recerques que es facin entre el món de la universitat i el món de les escoles.
De recerca educativa.
Avui a l'Ofici d'Educar, a tertúlia de savis docents.
Deixa'm que m'equivoqui, estic aprenent.
PISA ha mostrat com de despullat va l'emperador. I la reacció ha estat correm-hi tots. La pitjor de les reaccions. Dramatisme i precipitació. Jordi Rodon.
Deixeu-me, per això, obrir un nou meló. Sé que has d'afegir alguna cosa, Jaume, però deixa'm obrir un meló, que és la culpa dels resultats és la segregació escolar. O la immigració, es va dir, tot i que es va desmentir després.
No, jo només et volia afegir que fes una tertúlia de savis amb nens.
El sentit comú ja ho fas.
Sí
que ho fa.
Però sí, sí, clar, ho fa.
Sí.
Vols felicitats perquè ho continuïs fent, eh? Però fixa't tu que el que han dit els nanos és... Deixeu-me equivocar.
Sí, sí.
I no em valoreu, ni em fumeu fora, ni em fumeu de cara a la paret, ni em fumeu un zero. Deixeu-me que m'equivoqui. I expliqueu-me perquè m'equivoqui. I ajudeu-me perquè no m'equivoqui.
Quin vol parlar del meló que he obert de la segregació?
No és cert que l'emperador vagi despullat els resultats... falsos resultats de PISA no valen per afirmar això. I jo, sí, és un dels temes que a mi sempre m'ha preocupat des que vam començar a treballar al Camp de la Bota i la mina, és les segregacions escolars. Penso que aquest és un element, no que justifica cap resultats, perquè, torno a dir, els resultats no ens diuen res de nou ni i són exagerats la importància que li estem donant, però que la segregació escolar perjudica els resultats de moltes criatures, tant de les que en considerem que van bé com les que van malament.
Això també ho diu PISA, que consti. PISA també ens
i
diu, atenció, que tenia uns nivells de segregació molt
alts. Si és que tenim solucions.
Home, hi ha esforços, des que el síndic de greuges va començar el pacte contra la segregació, esforços per avançar. Alguns es estan fent, per mi són parxes, perquè mentre tinguem els privilegis de la concertada en forma de la pública i el fals dret de les famílies a escollir centre, que no és un invent que també s'ha fet alguna administració, doncs això difícilment evitarem les segregacions escolars si aquests dos elements no els podem treure. I això a mi, quan estàvem a les comissions del pacte, m'han dit, això aquí no s'hi pot entrar.
Lligat amb això, ara seré provocativa, hi ha qui ha dit a la concertada sí que ho fan bé. Els resultats són millors.
I també són millor a Corea.
Hi ha un aspecte...
Però no anirem a viure a Corea, no?
No, però hi ha un aspecte que és molt important. És la manera, i per això he dit Corea, o Singapur, que és la manera en què s'imparteixen les proves i com es treballen les proves. I això és cert, a Corea, els nens i nenes de Corea o els nois i noies de Corea o de Singapur, per ells és una qüestió d'estat que les proves surtin bé i s'ho consideren propi. I me'n vaig una altra vegada al tema del benestar i de la desafecció dels alumnes. En molts casos ens trobem amb que l'alumnat té una desafecció molt gran i el tema de les proves... Penseu que és unes proves que venen amb uns ordinadors que els hi posen davant de preguntes que són complexes, difícils. Molts alumnes no tenen motius per contestar-les ni per esforçar-se. I potser això és un tema que l'escola concertada potser es treballa millor la implementació de les proves. Aquest és un element que no podem obviar, eh? Vull dir que és un element...
La desafecció.
Però el bàsic, hasta ho va reconèixer la consellera, és el tipus d'alumnat que la concertada. Per tant, no s'hi va a fer-ho. La concertada no arriba ni al 14% de l'alumnat amb dificultats de tipus social.
Ahir,
i els altres estan a la pública.
Perdó,
i, per tant, la diferència de resultats ve per aquí.
Un debat intens.
Ahir hi havia un article d'una escola concertada del Raval, de Vedruna, dels Àngels, on amb un percentatge elevadíssim de migració que està aconseguint uns resultats molt bons. Per què? I el professor, el director, ahir a l'entrevista, és molt interessant, planteja coses que tots estaríem d'acord. Estabilitat del professorat, projecte únic i compartit, treball amb les famílies... Clar, aquestes coses són coses que hem d'assegurar que es fan a tota la xarxa d'escoles.
Com? Jo, en aquest sentit... Privilegi de la concertada.
No, jo que, penso...
Sí,
jo penso que en aquest...
Que pugui fer això.
Jo us clar, diria que avancem aquí... amb el debat. Jo, un tema interessant. Com es combat la desafecció dels estudiants? Això és un tema greu.
Com es combat la desafecció dels estudiants? És que jo crec que, en general, tot el que estem plantejant té dues possibles respostes, m'atreveixo a dir-les. Una és, diguéssim, pel boc gros, no? Molt gran, i és que jo crec que, ho deixo també damunt de la taula, jo crec que ens fa molta falta un pacte nacional per l'educació. És que ho havia de dir, perquè és que si no marxaré preocupada de no haver-ho dit. O sigui, jo crec que hi ha aquesta comissió d'experts, no?, que estem esperant, no?, els seus resultats en molt d'allò, però és que hi ha un pas previ que no l'hem fet. I jo, inclús aprofito, no?, les línies, no?, l'oportunitat que ens dones de poder parlar, perquè jo crec que o fem això o és que no. Totes aquestes converses que estem tenint nosaltres ara, que s'han tingut tant i tantes vegades, és que és fonamental que establim una línia, no?, d'objectius, que aquest sí que hi arribarem tots junts, no?, agafant tot lo de la segregació, si és que tenim evidències a dojo d'això. Si hi ha tots els documents de la Fundació Bofill, és que ho sabem perfectament. Llavors, objectius. Quins objectius i us prioritzem. Però això ha d'estar... O sigui, hauria d'haver-hi, en aquests moments hauríem de donar exemple, i en seu parlamentària, tots els partits polítics, fer un pacte a 10 anys, com a mínim 10 anys, perquè en educació no podem parlar de resultats si no estem mirant a 10 anys vista. Nosaltres, independentment de quin és el partit que surti escollit, nosaltres escollirem els nostres millors tècnics del partit que sigui perquè puguin estar en el Departament d'Educació i tots al servei d'aquests objectius. I això no ho trencarem.
Ens queda un minut per cadascun de vosaltres. Penseu bé el que dieu en aquest minut que ens queda, eh? Atenció,
no, jo estic molt d'acord amb aquesta demanda que ha fet la Susana, però només recordar una mica d'història. A l'època de la consellera Carme Laura es va fer la Conferència Nacional d'Educació, que no va reeixir. Més endavant es va fer el Pacte Nacional, que no va reeixir. I era un pacte que integrava la privada concertada, etcètera, etcètera, com a servei públic, etcètera, etcètera. I després la LEC va intentar ser això, i no s'ha aconseguit. I això és importantíssim que s'aconseguís.
Ho hem d'aconseguir.
Però això vol dir... Clar, l'educació està molt lligada a les ideologies.
Ho hem de deslligar.
Però això no sé si molta gent dels que estan a dalt s'hi apuntaran.
Jaume, el minut
d'or...
Joan.
Minut d'or.
No, ja ho sé, ja.
Desafecció.
És que em teniu atabalada.
La desafecció escolar, sobretot dels adolescents, depèn de la capacitat de relació que el professorat té amb l'alumnat. Quan estàvem a Badalona, fins i tot pintaven per les parets. Soc del Badalona Nou, perquè havien aconseguit un bon vincle professorat i alumnat. I com a minut d'or, jo diria que la millor política escolar seria la política social. Com aconseguir que una criatura que està pendent d'un desnonament o que passa fred a casa seva aprengui? Si no millorem a nivell social l'habitatge, que és un problema gravíssim avui dia, l'alimentació, el treball, etc., aquestes condicions socials difícilment millorarà més del que ha millorat l'aprenentatge dels nostres nois i noies.
Coral.
Esperança.
Amb la responsabilitat que tens tu, que estàs en la...
Un pacte de silenci, no us explicaré res fins dintre d'un temps.
No. Va bé per això, només va bé.
Esperança. Amb el que ha comentat... Va bé. Sí. Amb el que ha comentat el Jaume, totalment d'acord. Però hem de mantenir esperança. Ni els resultats de PISA són responsabilitat del govern actual o de l'anterior, ni les solucions de PISA... i de millores del sistema educatiu, en aquest cas motivades per PISA, però que van més enllà d'això, venen d'una solució d'un govern. Pacte, a 10 anys, com ha comentat la Susana, amb calma, amb serenitat i tranquil·litat perquè els equips educatius, perquè les escoles puguin treballar amb calma i millorant cada dia les coses que fem. Tenim una responsabilitat i necessitem reduir del tot el tema de la desafecció.
Coral, el que decidiu serà vinculant, sí, no?
Els partits polítics han dit que sí, ja veurem, depèn del que diuen. Tenim un mandat que per mi és un mandat molt clar, que és el que va dir l'Antoni Bassas en un article preciós que va fer l'Ara, és sigueu valents, feu les mesures que creieu que són necessàries sense cortapissa, sense límits, i en aquesta línia estem.
Esteu sent valents.
Volem ser valents.
Ja ens has dit alguna cosa.
Jo només volia Jaume. Dir que el meu minut d'or, jo volia dir justament el que ha dit el Joan, però com ha pensat, ja ho dirà el Joan, perquè fa molts anys, m'he estimat més fer aquest repàs històric.
Són els bons amics, eh?
Bueno, bons amics...
Els bons amics es barallen.
Són molt bons amics, però hem tingut les nostres discussions, eh?
Jo quatre paraules només, eh? Objectius clars, generositat, compromís i pressupost. Sisplau.
Pressupost, pressupost.
I això, tot això, a qui ho demanes? A la comissió, al govern?
Ho demano als partits. Jo crec que en aquests moments la pilota està en els partits polítics. Primer han de fer ells aquest pacte. I d'aquí es derivarà tot. Perquè jo crec en el sistema democràtic.
Doncs avui us
hem
sentit, i ha estat un plaer, com sempre, sentir la vostra expertesa a l'hora de veure, de radiografiar el sistema educatiu i pensar per on han d'anar els trets. Esperem que tot el que hagis pres nota, Coral, i que totes aquestes propostes tan interessants arribin a bon port. Gràcies, Jaume Cela, gràcies, Coral Regí, gràcies, Joan Maria Girona, gràcies, Susana Soler Sabanés. Una forta abraçada.
Gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
I avui amb la Lara Terrades, com els símptomes parlen de la infància viscuda. Lara, benvinguda.
Hola, moltes gràcies. Doncs sí, per mi és un tema apassionant poder relacionar tot allò que ens passa a la infància, la manera com hem sigut educades i educats, i després com ens queda el cos, o sigui, quins símptomes, quines tensions, fins i tot quina forma, quina morfologia tenim. Del 0 als 6 anys, jo diria que s'escriu el llibre de la nostra vida, a part d'altres influències que també tenim, no? Que ara no nombrarem, però és un moment molt important perquè sentem les bases de la nostra personalitat, com que el nostre sistema nerviós està totalment plàstic, vulnerable i obert, no? Llavors, totes aquelles experiències que nosaltres vivim, que tenen a veure amb l'educació, amb les relacions, amb com ens vinculem, amb com ens acompanyen, en els recursos que tenim, el que fan és desenvolupar en nosaltres una manera d'estar a la vida. I això es tradueix en el cos. A mi em sembla molt apassionant perquè jo sempre treballo des del cos, llavors m'hi fixo molt, no? Llavors, per exemple, del 0 als 9 mesos, que és una etapa en què nosaltres estem amb exterogestació, o sigui, que allò que necessitem és el mateix que quan estàvem a dintre de l'úter, si nosaltres no ens sentim sostinguts ni sostingudes, o sigui, no tenim com el suport d'uns braços que ens cuiden, que estan presents, el nostre cos es comença a defensar per sobreviure. Per exemple, una defensa és molta tensió als ulls, que després, quan som persones adultes, tenim aquestes tensions, perquè bueno, ningú hem sigut 100% sostingudes, no? Però bueno, dintre d'això hi ha com molts matisos. I, per exemple, la miopia, l'astigmatisme, tots els temes disfuncionals amb els ulls tenen a veure amb aquest moment de la vida, de no haver-me sentit sostinguda suficientment, i llavors desenvolupo una tensió com de buscar la mama amb els ulls, no? I això després em genera aquest símptoma. O, per exemple, tot el que té a veure amb la pell. La pell és com la frontera amb el contacte amb l'altre, i quan jo també no em sento sostinguda, quan soc gran puc desenvolupar psoriasis, pell atòpica, tot això, no? I després, per exemple, dels 0 als 9 mesos també, com que el sistema nerviós està en absoluta formació, si jo no sento aquest suport incondicional en mi, puc desenvolupar l'adultesa temes de salut mental, per exemple, depressió, ansietat. Jo no dic que això és matemàtic i que això passi, i no ho dic com per posar més pressió a les mares, no? Perquè al final l'educació de les criatures per mi hauria de ser una cosa social, però sí que per mi és molt interessant com tenir consciència de que els nostres cossos adults responen a aquestes experiències, no? Per exemple, jo també el que em trobo molt a teràpia són famílies, com que estem en aquest canvi de paradigma educatiu, que no saben com acompanyar les emocions, i això és normal, no? Perquè nosaltres no les hem tingut acompanyades. Llavors, moltes famílies, com per defecte, el que els hi surt fer és com quan una criatura plora, s'estressen, o quan s'enfada, no cridis, aquestes coses que ens passen a les persones adultes, no? Llavors, clar, quan una criatura sent que no pot expressar lliurement les seves emocions, diré un exemple corporal, i n'hi ha molts més, per exemple, pot sentir que el diafragma se li bloqueja, perquè com que jo no puc expressar el meu instint, o sigui, tot allò que em ve de la meva pelvis, ho he de filtrar, ho he d'apretar, llavors el diafragma queda, bueno, com rígid, no? I això fa que després no puguem respirar bé, no puguem viure una vida plena, etc. No? Llavors, clar, per mi la crida, no?, amb aquesta secció és com que nosaltres puguem aprendre a que les criatures puguin expressar-se lliurement dintre d'uns límits i d'uns contextos, òbviament. Per exemple, que les criatures, quan són petites, del 0 als 6 anys, tinguin el permís màxim en les situacions en què això és possible, de jugar, de córrer, de cridar, d'embrutar-se. Perquè tots aquests moviments corporals que tenen a veure amb mans, braços, expressió, puguin crear un desenvolupament sa. Des de la bioenergètica es diu que la funció fa l'òrgan. És a dir, que si nosaltres no podem exercitar el nostre cos amb la seva naturalesa, no podem desenvolupar algunes parts, no? I això crea tensions, que després és el que anomenem la cuirassa muscular. N'hi ha una molt típica, per exemple, de la fase més de succió i de masticació, no? Del 0 a l'any i mig, que si nosaltres no hem pogut expressar les nostres emocions o no hem pogut desenvolupar una succió que ens generi una calma interna, després tenim moltes tensions a la mandíbula, no? Llavors tenim bruxisme, que la major part de la població en tenim, no? Clar, llavors, anar sabent tot això ens dona un mapa molt clar de com mirar el cos perquè realment puguem viure d'una manera més lliure, no? I, bueno, hi ha molts exercicis per poder alliberar tot això. Tot això és reversible. Vull dir que quan després ens fem grans i tenim tot aquest tipus de tensions, la bioenergètica, per exemple, ajuda molt a alliberar tot això. Perquè quan no ho podem alliberar, és com si visquéssim dintre d'una armadura que ens separa de la nostra sensibilitat, no? I llavors fem això de viure vides molt funcionals, però que no ens sentim plens i plenes, perquè el que està passant és que estem reprimint aquelles emocions que no van poder ser expressades en aquell moment, no? Llavors, per mi hi ha una part aquí molt interessant, que és nosaltres les persones adultes, que jo crec que estem al servei de les noves generacions, que puguem realment posar atenció en això com una prioritat a les nostres vides, que ja sé que és difícil per com vivim, perquè no podem oferir allò que no tenim, no? Llavors, si jo puc desbloquejar el meu cos, també podria acompanyar una criatura veient la potencialitat de la llibertat en el seu cos.
Escrivim el llibre de la nostra vida des de la infància. Aquesta és una idea potent que ens ha fet arribar avui a la Lara. Una forta abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Mama, m'ajudes a fer un castell de sorra?
I la setmana vinent, el mestre que va prometre al mar us deixem amb zoo, epíleg. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia per salvar el món. I sobretot, sentit de l'humor i sentit comú per educar les criatures. Petons de la Núria Ventura, de la Rosa Silluel, de la Marta Sánchez i fins la setmana vinent.
Si el pas del temps és sols perversió, tu saps de mi massa, jo no sé qui sóc o què som. Jo vaig escapar d'un zoo i què puta és la guerra i quina pau el bosc. Estava jo dormint al meu cau, era 2013. Va aparèixer Panxo amb ritmes, lletres, somnis esgarrats en bolses, ens llancem al riu al 2014, estiu. Que bonic sentir-se viu i gràcies a Da Sousa i l'amor dels meus. Benvingut Marcos, benvingut Arnau, tot això ara és vostre, tot això ara és teu. Va vindre tu ahí, tan galant, tan distret, ja va fins el sostre la furgoneta. Molta més passió que excel·lència als concerts, moltes samarretes a la meua jeta. En un any han canviat el plan, segon àlbum, queda poc sal i s'ho passen mal. Sonaran més himnes i giran les nòmines, por, suor i llàgrimes, tot això és Raval. Ja estava panatxer, tan ciscar, tan qui sap, tan discret. Falta algo y no sé qué es. Toquen a la puerta y alegría. Era pollet, convenía. Como elefante en cacharrería y la máquina engrasada, les factures pagáis. Allarguen les resaques, no guanyen pa' empastraes. Respecten as correles, ignoren as tolais. Excepten aquel poble que acaben a galtais. Fin del primer cicle, me deixa tants noms, com diria. La perruqueria, ells saben qui són. Molt de jaleo, de deshonrat i faranduleo. Algú va pensar en fer cançons? Any de paró i de pandèmia, la que vam viurar no tenir nom. Que previsors que vam ser guardant llenya i que inexplicable tindre tanta sort. Va ser estranya, fecunda, bohèmia, poca pirotècnia i molta diversió. Si he de posar nota a este període d'incerteses i angúnia, jo li doni un punt d'inflexió. De tobogans i d'ironies, de llepolies, si fores jo també ho faries, menys tonteries, ovacions i trofeus, la gent en peu al Coliseum donant-se la pau i en harmonia. La ideologia que va ser d'això. Ells t'ho contarien, però no vull jo. Pujar a un altar, castigar, demanar perdó. No arribarà el dia, no sóc religiós. Bojos del goig i la paraula en peu. Rojos i ateus, caiga qui caiga, veus? Filòsof d'after hours i de sobretaula és meus. Estil, agitació i propaganda. En la samarreta Corbella i Martell. I altres conviccions que em van donar treball. Va ser tan bonico deixar-se la pell. Però una faena per a sempre mai. Espai, busqueu-nos al sud, on no seguim les modes i escorrem el discurs de causes comuns. La nostra zona és l'escenari, pintamones, el llit, el parc i el diccionari, la barra i el vermut. I hem deixat un rastre de verí, de mares a fills. Podeu traure pit i amics, no patiu per mi. Que vaig tindre sort i bona vida. Missió complida, che, que sigo feliç.